Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Molt bona nit, família, benvingudes al programa número 8 ja del Saltant Murs. Moltes gràcies una setmana més a totes les que ens escolteu en directe. Com sabeu, cada dijous de 9 a 10, a no ser que passi alguna cosa excepcional. I també moltes gràcies a la que ens escolteu pues, al cap d'uns dies, quan sigui, a través dels nostres podcasts que pengem al nostre web, no només del Saltant Murs, sinó de tots els programes, com sabeu. Com sabeu, també podeu seguir-nos per saber què és COU a Ràdio Terra a les nostres xarxes socials, Facebook i Twitter, i també des de Reus, que és on tenim l'estudi, una abraçada molt forta a tota la gent que ens escolta des del País Valencià a través de Ràdio Activa't, a les comarques de la Vall d'Albaida i de l'Alcoià. I ara ja torna a caminar amb el cap en el reinventar-me o morir, seguim bategant, fallem, caem i ens tornem a alçar. Benvinguda al desbarat. Comencem, doncs, el programa d'avui, on per causes sobrevingudes, o sobrevingudes no, perquè ja les sabíem de fa temps, però ha sigut, la veritat, una setmana bastant boja, i per tant el programa d'avui no tindrà el format que normalment té. Com sabeu, o pels qui no ho sapigueu, ara us ho explico. Just fa una setmana, el dijous, dia 3 de novembre, es produïa a Barcelona una manifestació del sindicat de manters demanant la llibertat d'un dels seus companys, d'un dels seus membres, Sidil Mokhtar, que està actualment en presó preventiva. Una presó preventiva, recordem, que no deixa de ser, almenys sota el meu criteri, un mecanisme més que demostra una mica aquest racisme institucional que està empapat o que el sistema judicial de casa nostra encara, malauradament, té. Per exemple, quan diem això no és que ho diem perquè sí, sinó que molts cops o la gent que estem en contacte amb les presons, amb temes penals, podem veure com en molts casos per un mateix delicte, per uns fets més o menys similars, a les persones que no som immigrants o que actualment, ja que totes som immigrants, no? Segurament, si miréssim una mica endarrere de les nostres famílies, d'on som i d'on venim i d'on venien els nostres avis, per exemple, o els nostres pares o avantpassats, però sí que és cert que les persones que actualment tenim nacionalitat espanyola o que catalana algun dia esperem tindre, sí que és veritat que per circumstàncies molt similars o exactament igual no es decreta presó preventiva. En canvi, quan una persona és qui presumptament ha delinquit i aquesta persona no té la nacionalitat espanyola, sí que es veu, i això no és que ho digui jo, sinó que està bastant demostrat, que la presó preventiva s'imposa en major grau o en major proporcionalitat que no en els altres casos. La presó preventiva, com per la gent que no ho sàpiga, és quan una persona està detinguda a l'espera de judici, que com sabeu els judicis poden tardar anys, mentre no hi ha el judici aquesta persona està en presó fins al dia del judici, en què, per exemple, fàcilment o clarament pot ser que, per exemple, aquesta persona en surti absolta. Per tant, és un temps que aquesta persona ha estat a presó sense haver-se necessitat. També en els casos d'aquesta persona no surti absolta, sinó que pues, acabi condemnada pel delicte que sigui, una de les raons que justifiquen la presó preventiva seria pel risc de fuga. També una mica per argumentar també el que ara diria potser una altra part o un jutge, si el tinguéssim aquí a l'estudi, una raó o la raó principal per la qual es decreta presó preventiva a les persones migrades és bàsicament perquè existeix, segons el criteri dels que imparteixen la justícia, que són els jutges, perquè existeix un cert risc de fuga. En parlarem del tema dels manters. De fet, els que ens escolteu des del primer dia, ja vaig, una de les raons o una de les primeres paraules que vaig dirigir en aquest programa anava precisament també pel Civil Mokhtar, aquesta persona, aquest manter, que avui en dia encara està sota presó preventiva. També aquesta setmana, de fet, ahir i avui hi ha hagut judici. Hem tingut, de fet, un judici llarg, que ha sigut 2 dies, els 2 dies de més de 5 hores de judici, per tant, en total, més de 10 hores de judicis, on eren acusats, per una banda, 3 membres de diferents col·lectius de Tarragona, com podia ser, per exemple, Cau de Llunes, l'Assemblea Feminista, o Santiago Fortuny, membre d'Endavant, en un judici dels quals se'ls acusava d'atemptats a l'autoritat, pels quals la Fiscalia demanava inicialment 2 anys de presó, 2 anys de presó que s'han vist avui, just aquest matí, just fa unes hores, reduïdes a la petició fiscal a 4 mesos de presó. Per contra, també, diguem, les 3 persones acusades d'un delicte d'atemptats a l'autoritat també denunciaven a 3 agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona per haver-los provocat diferents lesions, vexacions, insults i amenaces. Per les persones que han pogut estar en el judici, la veritat és que ha sigut com tota una, no?, una acusació creuada tant d'una part com de l'altra. Però sí que és veritat, una mica els que tenim experiència en judicis i en aquestes històries, hem vist, no?, un cop més com lo difícil que és per una part, per qualsevol ciutadà, denunciar els abusos policials, ja siguin de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, del cos policial que siguin, i també a les persones aquelles que hem anat als judicis, tant perquè ens interessava o, per exemple, donar suport, com per exemple si a la sala de l'Audiència Provincial de Tarragona aquests dies, bàsicament les persones que hi havia al judici, per la banda dels encausats de la Laia Estrada, el Santiago Fortuny i el Diego, eren els seus familiars, no? I ha estat una mica lleig, una mica incòmode veure el tracte que reben també les persones que assisteixen a un judici, perquè tenen tot el seu dret d'assistir-hi, no? Però per part dels Mossos d'Esquadra, veure la complicitat que hi ha entre els cossos de seguretat, les mirades, els somriures que es fan, la veritat és que és una mica lleig. Avui, aquests dies ho hem pogut comprovar, i per tant avui, com que també del cas ve que quan surti la sentència, segurament serà d'aquí un mes, en parlarem, esperem poder gaudir, per exemple, poder parlar amb l'advocat de senyor Perdiguero, del col·lectiu Ronda, que ha sigut advocat d'aquestes 3 persones acusades de l'autoritat, que us deia, poder parlar amb ell, poder parlar potser amb alguna d'aquestes persones acusades i també fer una valoració un cop vista la sentència, de com ha anat tot plegat, quina sentència acaba finalment imposant el jutge, quins recursos o quines possibilitats hi haurà. Per tant, també parlarem d'aquest tema en uns programes. I també fa justament 2 o 3 dies començava la campanya Donem la Cara, una campanya que s'inicia arrel de l'ordre de busca i captura de 3 de les persones que fa bastants anys, uns quants deu fer ja 4 o 5 anys potser, que van sortir a una llista, que Felip Puig i companyia, com recordeu, Felip Puig, exconseller d'Interior del govern de Convergència i Unió, van publicar una llista a internet on apareixien els rostres, les cares de diferents activistes o de diferents persones, no tenien per què ser activistes, de diferents persones en els quals se'ls havia fotografiat la cara en diferents manifestacions, diferents accions també, en els quals, recordem, també hi havia les cares de menors d'edat que van haver de ser retirades. En general, una actuació dels Mossos d'Esquadra o una època dels Mossos d'Esquadra, no?, que segurament molt recordarem durant temps, ja que van ser un temps on que els Mossos d'Esquadra, i respaldats també, o sota les ordres, també segurament és una culpa compartida, sota el meu criteri, en una època on van jugar bastant brut, van intentar criminalitzar, perseguir tots els moviments socials, tots els moviments que clamaven contra les retallades que estàvem patint la ciutadania catalana, I també també en parlarem, perdó, d'aquesta campanya i de com està la situació de tot plegat. Tindrem l'oportunitat de poder parlar amb alguna persona de la campanya Donem la Cara, poder parlar amb un d'aquestes persones que van sortir en aquesta llista famosa del Felip Puig, i podrem parlar amb ell per saber com li va afectar en el seu dia a dia, d'una persona que llavors devia tenir no més de 25 anys, com afecta a una persona de jove veure's al mig d'uns judicis, no? tan exagerats, amb peticions fiscals de presó de fins a 8 anys per organització criminal, per no sé quantes històries, amb gent que al cap i a la fi, una mica com avui s'ha vist el judici del Vers, que ho ha dit molt bé el senyor Perdiguero, que al cap i a la fi una mica són gent jove, són, no sé, aquest grup criminal o aquest llenguatge, no?, que sembla que estiguem parlant aquí de Sodoma i Gomorra, doncs que bé, que al cap i a la fi no deixa de ser la criminalització, ara sí, d'unes lluites i d'uns moviments socials. Per tot això, el que farem avui és un repàs a partir del programa Diuen, de la nostra companya Marina Pérez, en els quals ha anat entrevistant a diferents persones, tant del cas Berska a Tarragona com del cas Donem la Cara a Barcelona.
Bona tarda, Jordi.
Hola.
En primer lloc, els incidents del cas Berska van tenir lloc l'any 2019, si no vaig equivocada. I per això ens pots explicar...
El 2019, sí.
Per això ens pots explicar exactament què va passar per tota aquesta gent que no ho recordi o no ho sàpiga, perquè ja fa un temps.
Sí. Era el 7 de gener de 2009 i l'Organització Feminista Revolucionària de Tarragona, Cau de Llunes, organitzava unes performances davant de diverses botigues criticant la pressió estètica. I bueno, la performance consistia en que una noia s'estirava a terra i amb un guix se li dibuixava una silueta i amb un magàfono es llegia el manifest, no? I anàvem passant així de botiga en botiga i duríem ser, no sé, unes 10-15 persones, eren poca gent, vale. I bueno, de sobte va aparèixer la Guàrdia Urbana, va demanar de molt males maneres que se li entregués el magàfono, i bueno, doncs ens podia haver requisat, podia haver cap manera, doncs no va requisar, va agafar de males maneres, les companyes s'hi van, bueno, resistir una mica i evidentment, bueno, van agafar els companys pel coll, bueno, va haver allò una gran batussa. I en aquestes que van aconseguir tancar a tres companyes nostres dintre d'un portal, i allò va ser dantesc. Perquè estaven fora de l'escamp, fora de del carrer, perquè això era al mig de la Rambla, i bueno, jo estava allí i vaig veure com la Guàrdia Urbana estirava una noia pels cabells i bueno, la rossava per tot el portal i anava fotent patades, a un altre company l'agafaven del coll i li ficaven el dit al nas i a l'ull, bueno, perquè bueno, allò va ser una cosa que fora de lloc.
Per tant, aquestes tres companyes que van aconseguir tancar són les tres persones encausades que hi ha ara mateix, no?
Exacte, o sigui, després d'allí les tres companyes agredides van, bueno, van anar a denunciar-ho i llavors aquí ja entra la lluita política, no? O sigui, evidentment la Guàrdia Urbana va invertir els fets, com sol passar, i doncs va dir que no, que va ser el revés, que van ser aquestes tres companyes que van agredir els policies i els policies, bueno, van al·legar un munt de coses, de baixes no sé, un dia que se li havia trencat el rellotge i no sé quants centenars d'euros, un altre dia que se li havia trencat les ulleres de sol, dies de baixa... Bé, podem imaginar, no?
I de què se'ls acusa a les tres companyes aquestes, exactament?
Se'ls acusa d'atemptat, de resistència, d'agressió, i bueno, els demanen com a màxim una pena de 2 anys de presó a cadascuna.
I vosaltres, la mobilització que estàveu fent en aquell moment, en tot moment havia sigut pacífica, no?
Sí, sí, de fet, bueno, fins i tot simpàtica davant de la gent. Sí, bueno, és una reivindicació molt òbvia, molt legítima, molt normal, i ara quan estem explicant aquest cas no abandonem la causa original, no? I quan l'expliquem, doncs la gent, evidentment, es dona tot el seu suport i la comprensió.
La causa original era protestar contra la pressió que reben les dones pel seu cos.
Exacte, la pressió estètica, fer una denúncia de la pressió estètica.
L'acusació particular, si no tinc entès malament, és el propi Ajuntament de Tarragona, no?
Exacte. L'Ajuntament de Tarragona veu que només té, està personat com a acusació particular només en dos casos de tots els problemes que passen al món, en dos casos. Un dels casos és un robatori de cable i no sé què, i l'altre és precisament aquest del cas Berska. Si aconsellem una qüestió que és quasi feudal. O sigui, ho veiem molt, molt malament. O sigui.
I per què creieu que l'Ajuntament de Tarragona és l'acusació particular d'aquest cas?
Bé, allò va tenir molt de ressò mediàtic, va sortir per la televisió. A més, qui estava darrere d'aquest col·lectiu, qui estava organitzant això era un col·lectiu feminista, que es diu Cal de Llunes, i que està vinculada a l'esquerra independentista de Tarragona. I per tant, aquí hi ha un pols polític. No? Aleshores, que els protegir de l'ordre urbana, perquè la gent urbana en aquell moment va cometre un abús de poder d'una manera flagrant, és que només hi ha dues situacions possibles. O una, l'Ajuntament reconeix i fa fora aquests policies, o els defensa ultrança. Perquè el terme mig no existeix. No? Aleshores, bueno, doncs el que interessa és tota una cobertura i un suport polític, mediàtic, judicial, etc, per mantenir la seva posició. I ja, bueno, penso que la millor defensa, jo entenc, la seva posició. La millor defensa és que l'Ajuntament defensarà i criminalitzarà a mort el posicionament de les companyes.
Abans comentaves que les companyes també havien presentat una denúncia cap a la Guàrdia, l'actuació de la Guàrdia Urbana. Com ha avançat aquesta denúncia?
Exacte. Aquesta denúncia, al principi, va, com moltes de les denúncies que es posen contra policia, doncs va quedar arxivada. Però arran de pressions que va aconseguir l'advocat, doncs va aconseguir que es mantingués vigent la denúncia. Aleshores, els dies 9 i 10 d'octubre, que és quan hi ha de novembre, que és quan hi haurà el judici, es manté, és un judici creuat, és a dir, les dues parts són acusades i acusadores. Per tant, es manté vigent.
Per tant, també seran jutjats, com si diguéssim.
Exacte. O sigui, els policies, per una banda, acusen els nostres companys d'haver-los agredit, i els nostres companys, en aquest cas, són víctimes, no? Són acusats, però en el mateix judici també es contempla el fet que els nostres companys acusin a la Guàrdia Urbana de detenció il·legal, etc.
Aquesta setmana, dia 19 d'octubre, dimecres, es du a terme un acte polític en favor d'aquest cas, demanant l'absolució a les companyes. En què consistirà aquest acte i qui participarà?
Sí, mira, aquest acte polític serà aquest dimecres a l'antiga audiència de Tarragona a les 7 de la tarda i participaran diverses personalitats, com per exemple les Freixes, la diputada Ana Gabriel, hi haurà actuacions de teatre, petits esqueixos, alguna actuació musical. L'objectiu és fer arribar a la població de Tarragona i també de les comarques del camp la nostra situació i trencar l'hegemonia que pugui tenir l'Ajuntament o l'escola, la Guàrdia Urbana, bueno, l'estatus quo, criminalitzant les companyes que, bueno, que eren unes ataques a policies i tal. I simplement es tracta de fer la situació, explicar la situació més plena possible, més amena, per fer una cosa terrenal, de que, bueno, de que evidentment hi ha una inversió dels relats i que això es manté des dels mitjans de comunicació i des de l'Ajuntament, hi ha una utilització de la justícia al respecte.
I durant aquests anys, creieu que heu rebut suport de part de la gent de Tarragona i els diferents col·lectius que hi ha?
Exacte, al cap de, o sigui, durant tots aquests anys, cada 7 de gener s'ha anat mantenint el record d'aquells fets i estan fent unes concentracions allà mateix Berga explicant els fets. No? I doncs sempre en aquestes convocatòries se'ns apropava la gent, la nostra comprensió. Cal pensar que allò va sortir per la tele. Va ser una cosa transformada. I molta gent que hem vist políticament de nosaltres va veure que era una barbaritat, no? I, bueno, simplement aquest de que no cal cap reivindicació política concreta de si pressió estètica, si pressió estètica no, o sigui, simplement davant d'una injustícia tan evident, la solidaritat es desborda. O sigui, molta gent ens ha donat el nostre suport. Però clar, el fet de no disposar de mitjans, el fet de no de tenir un tracte favorable per part dels jutges, com s'ha fet per la gent de la Guàrdia Urbana, doncs, evidentment fa que la situació sigui perillosa.
I ja per acabar, creieu que hi ha alguna porta oberta perquè les companyes bueno, les absolguin, no tinguin multes ni penes ni res?
Sí que pot ser, perquè en tot cas això és dins l'àmbit digital en el qual nosaltres que fem feina política ara mateix no hi entrem. Nosaltres el que volem fer és la denúncia social per guanyar socialment aquesta lluita, no? El que és l'evidència és que, bueno, que en el pitjor dels casos, si aplaudessin les companyes i condemnessin els agents de la Guàrdia Urbana, i per tant aquells agents de la Guàrdia Urbana ja no els expulsessin del cos i tal, aleshores hauríem de veure com queda, perquè aquella gent són uns sonats. I aquella gent té les nostres adreces, deuen tenir constantment contacte amb zones feixistes, i bueno, llavors entraríem amb la possibilitat de patir per la integritat dels propis, bueno, que en aquest cas haurien guanyat els acusats, no? Però bueno, únicament, fins i tot en el millor dels casos, la situació podria ser una miqueta delicada.
Suposo que els dies 9 i 10 de novembre, quan es celebra el judici, fareu concentracions davant dels jutjats, no?
Sí, exacte. Estem perfilant el que hem de fer. Cal pensar que això, aquest dimecres, ja, el dia 19, hi ha l'acte aquest a l'antiga audiència, i el dia 5 de novembre, que és dissabte, a les 12 del migdia, convocam una manifestació juntament amb les companyes feministes un crit contra les violències masclistes, on volem que aquestes lluites feministes es posen en una espiral, no? O sigui, nosaltres també, com a el grup de suport que treballem aquest cas, del cas Vesca, convoquem a la manifestació del 5 de novembre al passant Pere Alpàrreco a les 12 del migdia.
Sí, de la manifestació n'hem parlat abans amb una altra companya. Doncs moltes gràcies, Jordi Romeu, membre d'Endavant Tarragona. Recordem que dimecres 19 d'octubre hi ha l'acte polític del que hem estat parlant fins ara i tornarem en contacte amb algú de vosaltres durant els dies de judici per saber com avança tot el tema. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Aquesta campanya Donem la cara es remunta a uns fets que van succeir al març del 2012. Felip Puig era conseller d'Interior, va obrir una web amb imatges de 68 persones a qui buscaven. D'aquestes, 3 van ser requerides. Què va passar amb aquestes 3 activistes?
Bé, aquestes 3 activistes van, des del primer moment, van decidir que donarien la cara i que no tenien per què amagar-se. Ja dèiem des d'Interior que ens buscarien fins i tot a les clavegueres on s'amaguen les rates, i vam dir que nosaltres no ens amagàvem a les clavegueres i que, per tant, que en cap moment ens amagaríem i que faríem vida pública normal. I es va fer una roda de premsa ja a Plaça Catalunya el 2012-2013, identificant-nos davant d'Interior sense cap mena de por, i aquestes persones es va obrir un procediment en el contra elles per la vaga general el 29 de maig de 2012, i bé, llavors aquestes persones han estat en tot moment a disposició del tribunal i en defensa i defensats per advocat i procurador.
Com bé has...
I ara el setembre d'enguany, al final del setembre, la jutgessa d'instrucció número 5 va emetre una ordre de cerca i de detenció de 3 persones de les diferents persones imputades en el procediment, em sembla que són un total de 8, perquè fossin detingudes i posades a, i portades a comissaria i després als jutjats.
Com bé has explicat, es van presentar en roda de premsa i es van identificar aquestes tres persones i després les van imputar. Però després d'imputar-les, vareu presentar un recurs i us van donar la raó, no? Segons tinc entès.
Correcte. Correcte, correcte. Es va fer un recurs perquè enteníem que la identificació, com s'havia identificat aquestes persones, és a dir, la pàgina web de la Seu Ciutadana, de Felip Puig, considerant que era temptatòria de drets fonamentals i que, per tant, no podia ser tingut en compte com a prova, per la qual cosa doncs, es va fer un recurs a l'Audiència Provincial. L'Audiència Provincial va donar la raó, no en tant sobre la identificació, sinó que no es podia obligar aquestes persones a ser fotografiades a fi de comprovar si són les mateixes persones que sortien a la pàgina web de la CIO. I, de fet, l'ordre de detenció és arrel de tot el tema de les fotografies.
I aquí volia arribar. En el seu moment no els hi varen fer les fotografies pel recurs que vau presentar, però ara és el que pretenen fer.
Ara és el que pretenen fer el jutge d'instrucció, la jutgessa d'instrucció número 5, correcte.
Durant aquests anys, perquè ja n'han passat més de 4, com ha continuat la història?
Perdona, pots repetir la pregunta?
Que durant aquests anys, han passat més de 4 anys. Què ha passat durant aquests 4 anys i mig aproximadament?
Bàsicament, clar, no són 4 anys i mig exactes, sinó que el procediment va començar mesos més tard. I llavors doncs, s'han anat fent diferents recursos arrel de diferents resolucions de la jutgessa que consideràvem que no s'estaven a dret, i això és el que ha fet que s'hagi allargat 4 anys i mig. També és veritat que la jutgessa, o sigui, el Tribunal d'Instrucció també va tenir molts problemes a l'hora de tirar endavant la causa, perquè no estava clar des d'un primer moment quin era el jutge competent per cadascun dels diferents fets del 29 de maig.
Vosaltres sempre... Sí, sí, digues.
És a dir, que ha estat en tot moment un problema dels tribunals al voltant de tot aquest tema de la vaga general. També perquè és un tema conflictiu i perquè no han volgut, i els advocats no han volgut cedir ni un moment cap mena de dret ni cap mena de, diguem, de, no han volgut cedir cap mena d'espai a que permetés una vulneració de drets d'aquestes persones.
Aquí volia arribar. Vosaltres heu defensat sempre que la web aquella que va sorgir arran de la vaga general del març és il·legal. Per què és il·legal? O...
Sí, des de l'E.
Per què? Quines proves sí. Teniu per demostrar que és il·legal?
No és que hi hagi proves o no, arrel, perquè sigui... per demostrar que sigui il·legal. El que és il·legal és la mera existència d'aquesta pàgina web. Per diversos motius, i des de l'Alerta Solidària sempre ho hem dit clarament. Per una banda, perquè atempta contra el dret fonamental a la presumpció d'innocència. En el moment en què tu estàs demanant a la gent que delati o que identifica unes determinades persones i que aquestes persones ja se'ls atribueix un fet delictiu, no es diu, en cap moment es parlava d'una web per identificar pretesos autors d'una manifestació ni res. En tot cas, en tot moment es deia que aquestes persones eren culpables sense haver tingut un procediment judicial ni haver estat identificades. Això per una banda. Després per una altra banda, perquè aquestes persones no són figures públiques, no són... És a dir, no es pot difondre les imatges d'aquestes persones atentant la seva dignitat i tractant-les com a delinqüents, perquè no són delinqüents, són lluitadors polítics. I per tant, tu no pots penjar una pàgina web amb un catàleg de persones que lluiten pels drets socials del nostre poble i dir que aquestes persones són delinqüents, perquè el que estàs fent és atemptar contra la intimitat d'aquestes persones, perquè no són personatges públics. I en darrer lloc, també força important és que en aquesta pàgina web també hi havia fotografies de menors d'edat. En el moment que Interior penja fotografies sense saber quién eran aquestes persones, es podia donar el cas que alguna d'elles fos menor d'edat i no es poden difondre imatges de menors d'edat sense el permís patern, per molt que hagin comès fets d'atestament delictiu.
Quin objectiu creieu des de l'Alerta Solidària que tenia aquesta web?
Creiem que l'objectiu de la web era al cap de la fi ser un instrument de repressió com els que venim acostumats a patir, que el que intenta en tot moment és de, diguem, criminalitzar la dissidència, no només des d'un punt de vista formal en el tribunal, sinó des d'un punt de vista social. És a dir, intentar contribuir a un desvalor social de la imatge del dissident, intentar d'elevar-nos a la categoria de criminal. Alhora que assenyalar públicament les persones que formen part de col·lectius que lluiten per un canvi social, etc. És a dir, en tot moment el que s'estava intentant era de reforçar els instruments de repressió i de contribuir a reforçar una certa hegemonia entorn a uns determinats conceptes, a un determinat, diguem, concepte de rectitud política, formal, etc. Intentant evitar que la crisi de règim que estem vivint des de l'any 2010 sigui cada cop més profunda.
Ara hem parlat una mica del que va passar per posar-nos en situació i de la web, però passem al present perquè ahir vau presentar la campanya que heu engegat, que és Donem la cara. Què preteneu dur a terme amb ella?
El que pretenem amb aquesta campanya és de tornar a evidenciar les vulneracions de drets que s'han produït des de l'any 2012 arrel d'aquest procediment. I ara que la jutgessa d'instrucció ha decidit detenir aquestes persones, aquests companys, dir un cop més que no ens amagarem, que no tenim res del que amagar-nos i que aquí estem, que si ens volen venir a buscar, que ens vinguin a buscar perquè no tenim res a amagar. I també de centrar una mica l'atenció en que els que hem de donar la cara no som nosaltres, que nosaltres hem estat donant en tot moment, sinó que han de ser ells els que donin la cara, perquè nosaltres no hem vist en cap moment una pàgina web de l'Associació Ciutadana al voltant del frau fiscal, el banqueig de capitals, etc. I per tant, el que volem fer una mica és girar la tuita i dir no som nosaltres els que hem de donar la cara, sinó som ells que van aprovar una reforma laboral que encara estem patint, que han aprovat unes lleis que encara estem patint, etc.
En aquest sentit, suposo que el nom de la campanya ve arran d'això que explicaves, el nom de Donem la cara, que no és cap casualitat.
No és cap casualitat, al contrari.
I quant de temps teniu prevista que duri aproximadament o heu fet alguna previsió?
De moment no hi ha cap previsió. El que també en funció del que duri el procés, cap a on vagi, de les circumstàncies que es vagin donant. Clar, ara no, a aquestes altades seria molt difícil arribar a determinar una durada d'aquesta campanya. Però esperem que pugui tenir un llarg trellat.
I el tema d'actes, heu previst els actes que anireu fent?
Hi ha alguns actes previstos, el que passa que encara no són públics. Ja a poc a poc anirem publicitant els actes o les diferents coses que s'hagin fent.
Perquè això no ho he preguntat abans i potser hi ha gent que no ho sap, de què se'ls acusa a aquests tres companys que ara s'han de presentar davant la justícia i quines penes els poden caure?
Cada cas és diferent. Cadascun dels que estan en aquest procediment se'ls atribueixen uns fets diferents. I clar, seria molt difícil dir així en genèric. Sí que, a més, que no, encara no hi ha, diguem, una acusació formal, és a dir, encara estem en un procediment d'instrucció en el que el jutge d'instrucció el que va fent és recollint proves en contra d'aquestes persones. I no hi ha un, diguem, un escrit d'acusació per part de Fiscalia en què digui hi ha, se li atribueixen aquests fets delictius i aquest i demanem aquestes penes. Encara no hi ha una petició formal de pena. Però sí que és veritat que tot apuntaria cap a l'atribució a aquestes persones de delictes de desordres públics, danys... sembla que hi ha algun que se li acusa d'atemptat a l'autoritat, però no estic del tot segur. Els típics delictes que s'acaben atribuint a totes les persones que participen, a les persones, a part de persones que participen de mobilitzacions.
I ja per acabar, la web aquesta de la que hem parlat bona part d'aquesta conversa, la que va crear Puig, va acabar sent retirada per les queixes i denúncies que va rebre des de diferents sectors, entre d'altres Valtros, però l'any 2013, CiU, el PP i Ciutadans van votar que se recuperés. Creieu que seria possible ara mateix recuperar una eina com aquesta?
Ja. Nosaltres creiem que en tot moment Interior seguirà utilitzant les eines, o sigui, seguirà anant amb la màxima de, que ja va deixar clara Felip Puig, d'anar fins on permeti la llei i una mica més enllà. I les pràctiques del Departament d'Interior han estat sempre les mateixes, anant fins on permet la llei i més enllà. Per tant, no ens estranyaria que en algun moment es recuperés aquesta pàgina web, ja que va ser avalada per tres grups parlamentaris amb, diguem que els avala una poca consciència democràtica. I no ens sorprendria que en algun moment es tornés a recuperar aquesta eina repressiva d'Interior o que en sorgeixin d'altres amb el mateix esperit.
Doncs moltes gràcies, David, per atendre'ns i explicar-nos millor de què va tota la campanya Donem la Cara i recordar una mica els fets del 2012 que potser estaven oblidats.
Moltes gràcies a vosaltres.
I quan és la diferència en ser tu serió? En ser el principi on llegarà el fin? En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, 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 o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris.
I entrem ara a la segona part del programa, com sabeu, on parlem de presons. Avui també potser una mica diferent, ja que no tractarem cap tema en concret al voltant de la presó, sinó que el que farem és un repàs d'uns quants poemes que va escriure sobre els anys 90, José Balmón, qui va ser una persona que ha passat més de 20 anys, o de 25, diria, anys de la seva vida presa per motius polítics. Ja sabeu que tampoc m'agrada molt a mi parlar només de presos polítics, ja que entenc que és un error on repetidament la gent d'esquerres hem caigut en només parlar de presons quan parlem de presos polítics. Però aquesta persona, José Balmón, va escriure al llarg de les seves experiències amb les presons diferents poemes que sí que crec que molt bé es poden extrapolar a totes les persones que han estat preses en algun moment de la seva vida. Comencem, doncs, sempre, com sabeu, les veus en off d'aquest programa ens les posa un amic, un germà, com vaig dir en algun dia fent una mica de broma, del senyor, bueno, senyor, el noi Sergi Masdeu, que, bueno, té una veu segurament molt més bonica que la meva a l'hora de poder narrar històries, poder narrar poemes, i avui no és una excepció. Comencem, doncs, el recull de poesia amb un poema titulat El Patio, escrit a la prisió Puerto 2, a Sevilla, el 22 de juny de 1991. El patio, com us podeu imaginar, és aquell espai on les persones preses durant el dia a dia passen temps. És un pati, doncs, com seria potser un pati d'una escola, sense joguines i sense històries d'aquestes, on bàsicament estan allà i esperen que el temps passi, les persones que estem sovint a presó i que, per tant, som mestres, som educadors, som monitors o fem mil activitats, val a dir que aquelles persones que sí que realitzen activitats, no? O moltes persones preses quan realitzen una activitat, és perquè realment volen sortir del pati, ja que el pati és el lloc on no hi ha res a fer. Per tant, el temps passa més lent, les probabilitats de conflicte són més grans, i també és el lloc segurament on, no, dins del món de les presons, on encara que ja són prou oblidats, encara els més oblidats, aquelles persones que potser no realitzen activitats o perquè no volen, perquè no es troben amb forces, és allà on es troben, i també és un espai, diguem, que és un espai propi dels presos. Allà, diguem, que la intervenció educativa, rehabilitadora, digueu-li els noms que vulgueu, no realitza cap activitat, per tant és un espai pròpiament dels presos. Així doncs, us deixo amb aquest poema que parla una mica de què és un pati d'una presó.
El patio es un hormiguero de razas y de naciones. Toda clase de delitos contra la ley y el orden. Este patio sin fin, sin ilusión y sin norte. Cientos de hombres girando de sol a sol cada día. Prisioneros de este muro que hasta el aire asfixiaría. Arrastrando su condena sin sonrisa ni alegría. El muro, siempre ese muro, del paro o de la heroína, que se prolonga en el patio, que te arruina la vida. Es un círculo infernal, cárcel y comisaría. El patio, siempre ese patio, de la amargura perenne, pozo de hierro y cemento, donde solo el odio crece. Siempre ese pozo sin fondo, donde solo el pobre gira. Es que nunca veré en él girar al capitalista. Ellos son los delincuentes, nosotros solo las víctimas.
Ara, el nostre amic Sergi Masdeu ens llegirà un poema titulat El traslado, que parla d'un trasllat de les persones que estan a la presó sovint, o bueno, tampoc sovint, però de tant en tant necessiten sortir de la presó, ja sigui per anar al metge, per assistir a un judici, perquè els canvien de presó pel motiu que sigui. Hi ha diferents motius que poden obligar la sortida temporal de la presó, i aquests trasllats, diguem que si dins la presó la seguretat és responsabilitat del cos de funcionaris de presons, les persones encarregades de fer aquests trasllats són els cossos policials. En el cas de Catalunya tenim els Mossos d'Esquadra, són les persones encarregades d'aquest trasllat dels presos. En el cas de l'Estat espanyol és la Guàrdia Civil. Doncs bé, en aquest poema José Balmón ens explica una experiència o unes vivències en un d'aquests trasllats. Aquests trasllats s'acostumen a fer amb furgonetes, també hi ha autobusos, però els autobusos són per quan s'han de fer moviments massius, i això no acostuma a passar gaire sovint, sinó que es fan amb furgonetes, les famoses lecheres, conegudes popularment, en els quals, diguem que la persona presa tampoc és que tingui una visió de tot el seu voltant, com podria ser fer de copilot a un cotxe, sinó que simplement, com en relata molt bé en el seu poema en Pepe Belmont, simplement hi ha una petita finestreta, que si us hi fixeu, quan veieu una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, a la part del darrere veureu una finestreta, doncs és aquell l'únic espai d'entrada, d'imatge o de llum, diguem, que té la persona transportada. Us deixo, doncs, amb el poema.
El traslado. Ayer posé por llanos y montañas. Ayer crucé de norte a sur España. Y observando sembrados y encinas, contemplando la gente y la vida, me olvidé de que estaba encadenado. Las ganas de vivir me traicionaron. Corrí por los senderos de la sierra, cogí flores de arroyos y riberas, retocé con mis hijos subidos a la espalda y tuve entre mis brazos a mi amada. Me olvidé de que estaba encadenado. Las ansias de vivir me traicionaron. Solo fue un intermedio, fue un traslado. Hoy sigo, más que ayer, encadenado.
El següent poema, La ventana, escrit a Burgos el gener de 1978, farà ja quasi 40 anys, Déu-n'hi-do, parla d'una finestra, com us podeu imaginar, en una cel·la de presó. La finestra és l'únic espai que connecta una mica amb el món exterior. Malauradament, les finestres o els espais que donen a l'exterior, per dir-ho d'alguna manera, tampoc donen a un exterior molt ampli. De fet, un dels trastorns, per dir-ho d'alguna manera, més comuns en les persones que estan preses durant molt de temps és que la vista, els ulls, acostumats a no mirar al més enllà, no? Sempre tens una paret, sempre tens una reixa al cap de pocs metres, per tant la vista no es desacostuma a veure lluny i per tant això també genera unes dificultats visuals en aquelles persones que poden passar bastants anys o un temps bastant llarg a presó. Escoltem doncs ara com explica els seus pensaments al voltant d'aquesta finestra.
Dentro de este sepulcro de libertad, que es mi celda, la enrejada ventana es un marco de vida y de quimera. Por ella entra luz, que marca el ritmo de mi vida apresada, me trae los mil sonidos de la vida diaria. Y si burlo la estrecha vigilancia, puedo asomarme a ella y ver en la distancia. La ciudad y la sierra pasan nubes y astros, y vuelo del rincón al infinito espacio. Mirando a la ventana, sueño la lucha, sueño la libertad, mis hijos y mi amada, y yo miro siempre a ella desde mi fría cama. Es por eso que el vil carcelero se oculta en la mazmorra sin ventana para romper más pronto al prisionero.
I per anar acabant, escoltem ara un poema titulat Lección de Moral, escrit a Puerto 2, a Puerto de Santa Maria, segurament deu voler dir a Sevilla, perdó, a Andalusia, escrit al març de 1993. En aquest poema el que ve a dir narra una experiència en quan un presoner li comuniquen la mort d'un ser estimat, com pot ser una mare per tots nosaltres. Com veureu, i això, com veureu, de fet, en el poema, sovint els funcionaris o les persones encarregades del dia a dia a les presons obliden que la persona que tenen al davant, és a dir, el pres o la presa en qüestió, sovint s'oblida que aquesta persona també és una persona, pagui la redundància, que per tant pateix, s'ho passa malament, té familiars a fora que s'ho passen malament, i sovint aquesta humanitat o aquesta humanització que a vegades es reclama que hauria d'haver a les presons és, en part, per exemple, o queda contrastada en el poema que ara mateix escoltareu.
Lección moral. 20 de marzo del 93. Puerto 2. Aislamiento. El compañero Echaniz, Hércules Vasco, corazón de pueblo, recibe un mazazo en pleno rostro. Su madre ha muerto. Y el amor de una madre camarada es casi sagrado para un revolucionario. Anonadado y firme, ha pedido un minuto. Solo un minuto de teléfono con su familia. Negativo. Ha insistido. Negativo. Ha gritado y saltan las alarmas. Está usted sancionado. Y lo han encerrado a cal y canto. Hermano, compartimos tu dolor y tu rabia. A ustedes, muchas gracias por otra lección magistral de moral. Así somos más fuertes en las horas de oscuridad.
I així, l'últim poema d'avui, escrit al Puerto de Santa Maria, també al gener de 1990, es titula Mi cama, i és un poema sobre el llit d'un presoner, el llit que hi ha en la cel·la de qualsevol presó.
Cuatro esquinitas tiene mi cama, toda de acero, somier de chapa. Dos viejas mantas, mugre en la almohada, colchón de chinches, sábanas... Duermo vestido porque me helaba. Cuatro esquinitas tiene mi cama y entre barrotes está instalada. Muchos guardianes velan mi sueño y Oder me vela. Me marcho lejos, tiempos futuros, risas y besos.
Doncs això és tot per avui. Ens veiem la setmana que ve, dijous de 9 a 10, no ho oblideu. Com us he dit, parlarem de la campanya Donem la Cara i també tenim l'oportunitat de parlar amb ACATI, l'Associació Catalana d'Homosexuals, Bisexuals, Transsexuals i Immigrants de Catalunya, que ens explicarà la seva experiència en un projecte pioner que estan duent a terme a la presó de Brians 2 sobre l'acompanyament a persones transsexuals. Moltíssimes gràcies, seguim en contacte, ja sabeu on trobar-nos. Com sempre, ens acomiadem amb Juancho Scalari. Fins la setmana que ve i molt bona nit.
Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba. noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica del llanto que produce olvido. Por su trabajador soy bienvenido. Me saluda en la boca y mis manos en la nuca. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.